Salutacions i benvinguda a aquesta nova exploració a fons. Avui ens endinsem en un cas local, a Tiana, però que toca temes universals, diria jo. La creació de nou habitatge públic, el disseny urbà, la participació i, sobretot, com es comunica tot plegat. Estem parlant del projecte per construir pisos de protecció oficial a la zona de Cals Frares.
Exacte. Un tema que sempre genera debat, l'habitatge públic.
I tant. Tenim una font principal molt interessant, la transcripció d'una sessió del Consell Assessor d'Urbanisme de Tiana, el CAUT. És del 17 de juliol de 2025. Allà es va presentar el projecte guanyador del concurs d'idees. O sigui, tenim les explicacions directes dels promotors, l'IMSOL, l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl, i dels arquitectes guanyadors, Sergi Vinyals i Noemi Busquets.
Però no només això, oi? També hi ha les preguntes, les crítiques dels assistents.
Això. I aquí hi ha un representant veïnal que va tenir una intervenció clau. I aquí ve el punt que volem explorar avui, més enllà del projecte en si. Volem analitzar com s'ha explicat públicament tot això després de la reunió, perquè tenim un article d'una revista local. Es titula, de forma prou directa, "Així seran els pisos de Cals Frares".
Un títol assertiu, sí.
Molt. I resumeix la intervenció d'aquest representant veïnal d'una manera que, bé, si ho compares amb l'acte completa del CAUT, fa pensar una mica, saps? Sobre la precisió, potser sobre la intenció.
Ja veig per on vas. La comunicació post-reunió.
Exacte. Doncs vinga, desemboliquem tot això.
I aquí entra David Ròdenas, el president de l'Associació de Veïns de Can Gaietà. La seva intervenció va ser llarga i va posar sobre la taula punts crítics importants.
Efectivament. La primera gran preocupació, de fet, no era tant pel disseny en si. Era més aviat de governança. La cessió del terreny municipal a l'àrea metropolitana, a la MB, perquè l'IMSOL, que és de l'AM, fes els pisos.
Ah, clar.
Ròdenas deia que això feia que els veïns perdessin molta força per parlar-hi. Que no és el mateix parlant a l'Ajuntament de Tiana, 10.000 habitants, que amb la MB, que són més de 3 milions.
Entenc. La capacitat d'influència es dilueix moltíssim.
Molt. I va recordar que ja hi havia hagut moguda veïnal abans sobre això, oi?
Sí, va dir que havien recollit signatures feia temps, per demanar que es repensés el model d'habitatge i que no se cedís el sòl a la MB.
O sigui, que la crítica venia de lluny. Era una oposició a la fórmula triada, abans fins i tot del projecte concret. Sentien que perdien sobirania local.
A part d'aquesta qüestió de fons, també va plantejar dubtes més tècnics sobre el projecte presentat.
Correcte. Va parlar de rumors o pors dels veïns. Una era si hi hauria ascensor amb el desnivell que hi ha. Això ho va aclarir l'IMSOL ràpidament. Van dir que sí, que tots els nuclis en tindrien.
D'acord.
Però una altra preocupació era més de fons, el confort a l'estiu. Ròdenas va dir que havien mesurat 57 graus a l'asfalt del carrer Cals Frades, un dia de juliol.
57 graus? Déu-n'hi-do.
I ho preguntava si realment es podria viure allà sense aire condicionat, malgrat tot el disseny bioclimàtic.
Bona pregunta. I què va respondre l'IMSOL?
Van insistir en la inèrcia tèrmica dels materials, la terra compactada, el disseny passiu, la ventilació. Van assegurar que estava pensat per no necessitar aire.
Però
curiosament, a l'article de la revista que comentarem, diu que els pisos estaran preparats per tenir aire condicionat. Això crea una mica de confusió, no? Al final, en farà falta o no?
Sí, és una mica ambiguo. Les crítiques de Ròdenas, però, anaven més enllà encara. Va fer un retrat del barri de Can Galleta.
Sí, un retrat força crític. El va descriure com un barri dormitori, amb poca vida pròpia, i va insistir molt en la necessitat de donar vida a la zona, amb més activitat i, sobretot, més comerç. Comerç de proximitat.
I aquí connectava amb el projecte, no?
Exacte. Qüestionava si els nous espais comunitaris, com el local connectat a l'espai Dioptria, servirien realment per dinamitzar el barri per a la gent que hi viu, o si seria més aviat un equipament per a tot el poble.
Temia que no fos per a les necessitats concretes de Can Galleta.
Això. I sembla que tenia motius per desconfiar, per experiències passades.
Ah, sí? Què va dir?
Va recordar un projecte anterior allà mateix, on, segons ell, s'havien previst locals comercials que al final van desaparèixer. I clar, aquesta experiència el feia ser escèptic amb les promeses d'ara. La seva demanda era clara: serveis i comerç pel barri. Que la gent hi visqui, no només hi dormi.
I també va preguntar per les vistes, oi? Si els nous blocs taparien les vistes als veïns actuals.
Sí, una preocupació clàssica quan es construeix o es densifica, l'impacte visual.
Llavors, resumint la intervenció de Ròdenas al CAUT. Crítiques a la cessió del sòl, al model de gestió. Dubtes tècnics sobre confort i aire condicionat. Crítica a la manca de vida i comerç al barri. I escepticisme sobre si el projecte ho resol. I preocupació per l'impacte visual. Vaja, una posició clarament crítica i amb demandes de fons.
Sens dubte, no eren suggeriments puntuals. Eren qüestionaments que anaven a l'arrel, al model de governança, al model de barri, i si aquest projecte era la resposta que necessitaven els veïns.
I aquí és on tornem a l'article de la revista. Així seran els pisos de Cals Frares. Perquè la manera com resumés aquesta intervenció és sorprenent, com a mínim. Recordem la frase exacta. Va demanar que el projecte incorpori equipaments públics per al veïnat i va remarcar la necessitat de donar vida a tota l'àrea, amb més activitat i més comerç.
Clar, si llegeixes només això, sense saber tot el que va dir abans, la interpretació canvia radicalment. L'ús de «el projecte» sembla que accepti el projecte a les tres bessones i només demani afegir-li coses, com si fos un matís, una petició dins d'una acceptació general.
Exacte. Però sabem, per l'acte del CAUT, que no va ser així, les seves objeccions eren molt més profundes. La cessió del sòl, el model d'habitatge, la manca de comerç... Demanava equipaments i vida per a la zona, sí, però dins d'una crítica global, qüestionant si aquest projecte era la solució.
Si haguessin escrit que va demanar un projecte que incorpori equipaments...
O millor, si haguessin explicat que la demanda d'equipaments venia lligada a les crítiques de fons sobre la cessió i el model de barri, la percepció seria totalment diferent.
Totalment. Presentar-lo com una petició sobre el projecte existent desvirtua completament la seva posició. L'article fa semblar que el president de l'associació veïnal està més o menys d'acord, només demana millores, quan la realitat, la de l'acte, és que va posar en dubte les bases de la proposta.
I això és greu, eh? Perquè simplifica i potser neutralitza una veu crítica important en el debat públic.
Exacte.
I això ens porta a preguntar-nos per la naturalesa d'aquest article. Així seran. El títol ja ho dona tot perfect. Però si el llegeix i ho compares amb el debat del CAUT i amb el que va dir l'alcalde de Punt Zero, sembla que barreixi descripció amb promeses, amb declaracions d'intencions. Fins a quin punt és informació objectiva i fins a quin punt és promoció. O fins i tot, algú podria dir, propaganda.
És una línia fina, sí. Però la pregunta és bona. D'una banda, l'article explica coses tècniques. La inspiració en masiers, la terra compactada, el ventall, la zona verda. Cita els arquitectes, l'IMSOL, l'alcalde. Fins aquí podria ser informatiu. Però el to general és molt positiu. Tots són beneficis. Assolellats, moderns, eficients, projecte molt engrescador, trencar l'estigma...
Sí, molt optimista.
I les crítiques o dubtes, com hem vist amb Ròdenas, queden molt... aigualades.
Simplificades.
Gairebé com una anècdota.
I el títol, Així seran, xoca frontalment amb allò que va dir l'alcalde, Isaac Salvatierra, que ho recull el mateix article i també en l'acte del CAUT. Va dir que amb l'avantprojecte estaven just al punt zero, que començava un camí de 4 anys, amb diàleg i escolta, per acabar de definir el projecte.
Exacte. Si s'ha d'acabar de definir, com pot ser que ja se sàpiga Així seran? És contradictori.
Molt.
L'alcalde va insistir molt al CAUT en la idea de procés obert. Va parlar de treballar en grups polítics, amb una comissió tècnica del CAUT i, sobretot, d'un procés d'escolta del veïnat. Volia donar la imatge que allò era un punt de partida, però el titular i el to de l'article el presenten com molt més tancat.
Això genera un problema de credibilitat per a la participació que anuncien, no? Si la comunicació ja presenta el projecte com a quasi fet i amaga o distorsiona les crítiques, quina confiança poden tenir els veïns que la seva opinió servirà d'alguna cosa?
Aquest és el quid de la qüestió. La comunicació inicial és clau. Si es percep com a parcial, com un intent de vendre una cosa ja decidida, genera desconfiança. Perquè la participació funcioni, cal transparència. Cal reconèixer totes les posicions, també les crítiques. I la manera com s'ha tractat la intervenció de Ròdenas en aquest article no ajuda gens. Sembla més un intent de presentar un consens que no existia tan clarament a la reunió.
Tot i que, per ser justos, a la reunió del CAUT sí que hi va haver debat. L'acte ho mostra.
Altres assistents van preguntar per l'accessibilitat, pels costos de manteniment, per l'aparcament. O sigui, la reunió va tenir intercanvi crític.
Sí, sí, la reunió en si sembla que va ser més rica. El problema és més aviat la síntesi i la difusió posterior, almenys la d'aquest article.
El repte és aquest, no? Tenir espais de diàleg, però després assegurar que el que s'hi diu es transmet bé a tothom, sense simplificar ni esbiaixar.
Exacte, perquè si no, la qualitat democràtica del procés se'n ressent.
Bé, recapitulem una mica tot el que hem vist. Hem analitzat el projecte de Cals Frades a Tiana, una proposta presentada com a molt innovadora. Arquitectura sostenible, terra compactada, bioclimatisme, zona verda, local social.
Sí, una visió ambiciosa de l'IMSOL i els arquitectes.
Però ho hem contrastat amb les crítiques i preocupacions del representant veïnal, David Ròdenas, a la reunió clau del CAUT. Crítiques importants, la cessió del sòl a l'AMB, la manca de vida i comerç al barri, dubtes sobre el model...
Crítiques de fons, que anaven més enllà de detalls constructius.
I hem vist com aquesta posició crítica sembla haver estat simplificada o distorsionada en una publicació local. Com un simple canvi d'article, vol dir que va demanar que el projecte incorporés coses, pot canviar totalment la percepció, fent semblar consens on hi havia dissens.
Un exemple claríssim de com és d'important la precisió i el context en la comunicació pública.
Llavors, quina lliçó més àmplia en podem treure?
Doncs que aquest cas de Tiana, encara que sigui local, és un reflex de tensions molt habituals avui dia. La necessitat d'habitatge assequible, que és innegable, el desig de fer-lo bé en qualitat, sostenible, i, per altra banda, les preocupacions legítimes dels veïns que ja hi viuen, com els afectarà, quina qualitat de vida tindran, quina veu tindran en les decisions.
Exacte. I, com a reflexió final per als que ens escolten, l'alcalde va prometre diàleg i escolta durant 4 anys. Va dir que estava en el punt zero. Però hem vist com la comunicació inicial ja pot generar dubtes. Si de veritat es vol que la participació veïnal sigui efectiva, no només una consulta, quins mecanismes concrets caldria posar en marxa?
Bona pregunta. Com garantir que les crítiques s'escoltin i tinguin pes real? Que no prevalgui sempre la visió inicial dels tècnics o polítics.
I sobretot, com assegurar una comunicació pública que sigui transparent, precisa, que reflexeixi la diversitat d'opinions i que eviti percepcions de manipulació com la que hem analitzat avui?
Queda la pregunta a l'aire.
Gràcies per acompanyar-nos en aquesta anàlisi detallada. Fins la propera.